Ja són les 9 i 18 minuts del matí d'aquest dimecres 20 d'abril de 2022. Us saluda Albert Soler, Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, i recordeu que per als que ens escolteu només a través de la FM, també ens podeu veure aquest cop a través de, en streaming, en vídeo, a través de la web cugat.cat. Recordeu que un cop al mes, en les tertúlies de després del ple municipal, sempre les farem també amb aquesta doble versió de televisió i de vídeo. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de la ciutat, que aquesta setmana, que aquest cop ve totalment marcada pel ple municipal, que es va fer ahir, excepcionalment, perquè dilluns era dilluns de Pasqua, i es va fer ahir dimarts 19 d'abril. I saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Esther Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
També tenim a Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
José Miguel García, vocal de Ciutadans de l'EMD de Valldoreix, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Lourdes Llorente, regidora de la CUP, molt bon dia. Lourdes, no et sentim? Et veiem, però estàs congelada. Bé, deus tenir algun problema. En tot cas, tenim a Lourdes Llorente, regidora de la CUP, i en Carles Brugaroles, de Junts per Sant Cugat, ja ens ha avisat que avui no podia entrar puntual a un quart, sinó que entraria un palet més tard, doncs l'esperarem a que es connecti. Com dèiem, avui parlarem del ple municipal que es va celebrar ahir a Sant Cugat. Ja va haver-hi diversos temes, el principal va ser el pressupost municipal, el que es va aprovar de manera definitiva, però em guardaré aquest tema, diríem, per després, per aprofitar quan entri en Carles Brugaroles, i començarem per un altre tema que va generar força debat, que és el de la zona de baixes emissions, arran d'una moció presentada per Ciutadans en què demanava precisament la congelació d'aquesta zona de baixes emissions fins que no es resolgui el cas judicial de Barcelona, que recordem que el TCJ ha tombat la zona de baixes emissions de Barcelona per diversos motius que ara explicaré, però en tot cas és una decisió que no és ferma, encara es pot recórrer i per tant no està encara decidit si això acabarà sent així, si s'acabarà tombant o no. En tot cas, el que demanava la moció de Ciutadans, que va ser rebutjada, és que es congelés la zona de baixes emissions de Sant Cugat a l'espera de què es decidia o què passava amb la zona de Barcelona, amb el justificant de que la zona de Barcelona és un calc, que és idèntica a la que s'ha aplicat a Sant Cugat en quant a l'ordenança. Ahir la regidora de Sostenibilitat, l'Alba Gordó, va dir que no ho eren d'idèntiques i que no els consideraven que fos la mateixa ni se sentien interpel·lats per la decisió del jutge de suspendre-la, perquè en el cas de Sant Cugat és una zona de baixes emissions acotada només a uns 4 quilòmetres quadrats dins de la ciutat de Sant Cugat, i en canvi la de Barcelona afectava els municipis del seu voltant, que és un dels aspectes als quals criticava el TSJ. En tot cas, també la sentència contra la de Barcelona destaca que les etiquetes, el sistema d'etiquetes per determinar quins cotxes són contaminants i quins no, és un sistema massa rígid. Recordem que és un sistema que la justícia europea ja ha criticat i ha condemnat, i que el canvi de vehicle discrimina el ciutadà en funció del seu nivell de renda. Per tant, amb tot plegat, traslladarem una miqueta el debat aquí a la tertúlia, i si en tot cas, en aquest cas, comencem amb Ciutadans, José Miguel, ja que la moció la veu presentar vosaltres, doncs expliqueu una mica doncs quina sensació vau tenir després del debat que va haver-hi ahir.
Vale. Bueno, a veure, el tema de la mobilitat, i en concret aquesta vessant, que diguéssim és el tema de la zona de baixes emissions, és un tema que jo crec que preocupa a tothom que viu a Sant Cugat, que però d'una forma o altra es veu sotmès, diguéssim, a la dinàmica de tindre en un moment o un altre que fer desplaçaments. Vale? Ja coneixem tots les dimensions, l'orografia, diguéssim, a la que està sotmès a Sant Cugat, i això és un tema que té moltes implicacions. Jo crec que el primer punt, i és un punt que crec que tothom comparteix, és el tema de que bueno, tothom té la seva de vetllar perquè la qualitat de l'aire sigui la més bona possible. Vale? Llavors, dins d'aquest marc d'aquesta inquietud, vale, ve tot, diguéssim, un desplegament de mesures, i aquí és on ve una mica la polèmica. Vale? Nosaltres en aquesta moció el que proposaven no era anul·lar, diguéssim, la zona de baixes emissions, prendre la seva aplicació fins que d'alguna forma es resolgui, diguéssim, aquesta problemàtica legal que n'hi ha, o aquesta inquietud legal, que en qualsevol cas és una demanda que haurien de tindre molt clara abans de sotmetre, diguéssim, o de condicionar, diguéssim, les dinàmiques de la ciutadania en el sentit de canviar o no canviar cotxes, adaptar-se a altres formes de desplaçament, etcètera. Vale? Llavors, dins d'aquest marc, un argument que es donava és que, bueno, que Barcelona és una altra història, que les mesures legals que aplicaven, diguéssim, preventivament a Barcelona no eren les de Sant Cugat i que la dimensió de la zona de baixes emissions de Barcelona no és com la de Sant Cugat. Està clar que no, en mida, però potser és més gran proporcionalment la de Sant Cugat en el sentit de que abarca, diguéssim, el total del casc antic i sobretot tot la part on estan instal·lades els serveis públics, els equipaments culturals, bàsicament tot el teixit comercial, etc. Llavors, en aquest sentit, té molt efecte, molt impacte, diguéssim, aquesta zona de baixes emissions. Per altra banda, i des del punt de vista, diguéssim, de l'oposició, també fèiem una crítica a la falta d'empatia de l'equip de govern, que havia impulsat aquesta mesura, però s'havia oblidat, diguéssim, de per una banda, proposar mesures alternatives, parquings dissuasoris, més punts de recàrrega de cotxes elèctrics. En el cas de Valdoreix, que ho tinc molt clar, hi ha només dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Això no té sentit per una vila de 10.000 habitants. Bueno, llavors, aquesta crítica d'empatia era una crítica que es fa en la forma d'implementar aquesta zona de baixes emissions. I després, lligat a tot això, fèiem un altre punt del ple, fèiem un prec que consistia en que per als vehicles industrials, furgonetes, camions petits i tal, s'havia fet una pròrroga de 6 mesos condicionada, diguéssim, a la voluntat del propietari de canviar el vehicle dins d'aquest plaç, i demanaven, diguéssim, que com una de les mesures compensatòries de l'aplicació d'aquesta zona de baixes emissions, que aquesta mesura es pogués aplicar també als propietaris de vehicles, de cotxes normals, diguéssim, si adquirien aquest compromís de comprar en el termini d'aquests 6 mesos de pròrroga un vehicle. Això era la proposta que nosaltres fèiem i que defensàvem ahir amb aquesta moció.
Molt bé, moltes gràcies. Esther Madrona, d'Esquerra.
Sí, jo... Bon dia a tothom, perdoneu.
Bon dia.
No he acabat d'entendre encara aquesta proposta que llançava Ciutadans, no? Aquesta idea de ja que a Barcelona està passant això, ja que a Barcelona hi ha aquesta famosa sentència que sí que posen entredit aquesta aplicació de la zona de baixes emissions, doncs anem a intentar demanar que la nostra ciutat s'aturin, no? És com una mica, no sé, aprofitar una oportunitat d'una cosa que ha passat en una ciutat veïna per intentar tergiversar el que estem fent a la nostra ciutat i aturar el que per mi és una molt bona proposta, no? Ara es comentava les similituds i diferències entre la zona de baixes emissions de Barcelona i la de Sant Cugat, i per mi és claríssima la diferència i que rau bàsicament, o entre altres coses, però sobretot bàsicament, amb a on està aplicada aquesta zona de baixes emissions, no? Que són només 4 quilòmetres quadrats, que en realitat és molt poc espai això, que afecta directament a les zones més poblades de la nostra ciutat i amb carrers més estrets. Jo, mireu, no sóc científica ni res que se li sembli, vivint del món de les lletres i dels colors, per entendre'ns, però crec que és bastant fàcil d'entendre que a carrers més estrets i més poblats, amb més moviment de cotxes, doncs pitjor qualitat de l'aire, no? Per tant, què hem fet? Quina és aquesta proposta bàsica de la zona de baixes emissions? Doncs treballar justament per solucionar aquest problema, no? Intentar garantir una millor qualitat de l'aire a la zona més poblada de la nostra ciutat, a la zona on segurament hi ha més activitat, diària, hi ha més activitat comercial, hi ha més activitat cultural, que això també ho esmentava ara el company de Ciutadans. Jo vull poder anar al teatre gaudint d'una bona qualitat de l'aire, no vull arribar al teatre sabent que l'aire que m'hi està acompanyant està totalment contaminat, no? Ahir la regidora de Sostenibilitat, l'Alba Gordó, a la defensa, a la rèplica d'aquesta moció, explicava tota una sèrie de dades. No estem fent res de l'altre món, no estem fent res en aquesta ciutat que no s'hagi d'acabar fent d'aquí uns anys, no? I per mi la sensació, com que els grups polítics de l'oposició voten a favor i aproven amb un cert orgull i amb unes certes ganes de posar en valor aquesta declaració d'emergència climàtica i tot plegat, aquest pla d'acció de l'emergència climàtica, però després en el moment en què hem de començar a prendre decisions, a actuar sobre la ciutadania per aplicar aquest pla, doncs ens fem una miqueta enrere, no? Tots són propostes de moratòria, tots són propostes de deixar la zona de baixes emissions sobre la taula fins que a Barcelona passi no sé què. Escolteu, si algú ens diu que arriba un moment que hem de prendre alguna decisió sobre aquesta zona de baixes emissions, hi ha alguna cosa que ens indiquen que hem de canviar, serem els primers que ho voldran canviar, però fins que no ens diguin el contrari, aquesta zona de baixes emissions seguirà treballant.
Molt bé, moltes gràcies, Esther. Saludem a la Lourdes, que ja la tenim aquí. Què tal, Lourdes? Passem ara al
Hola,
Francesc. Bé. Hola, què tal? Bon dia. Francesc Aguilar, dels socialistes.
Bé, aquest és un tema que portem ja pràcticament més d'un any, no?, parlant-ho. És un tema, doncs, complex, perquè doncs, afecta a molta gent, no? És a dir, afecta tant a les persones doncs, que viuen en el centre i que no tenen cotxe i que doncs, tenen el seu dret, doncs, igual que les persones doncs, que viuen més lluny del centre de la ciutat, a seguir doncs, respirant doncs, un aire de millor qualitat, però també afecta doncs, a persones doncs, que el seu cotxe doncs, no compleix els requisits per poder entrar a la zona de baixes emissions. No? Dit això, respecte a la moció que presentava Ciutadans, doncs, jo entenc doncs, que es vulgui fer alguna similitud amb Barcelona i amb la situació en la que viu la ciutat de Barcelona. Però sí que és cert doncs, que Barcelona doncs, va ser la primera ciutat en què va implantar aquesta zona de baixes emissions i, per tant, doncs, ara té aquest requeriment judicial. Jo crec que encara no estem a la mateixa situació que Barcelona i, per tant, crec que hem de ser una mica cauts i intentar doncs, veure doncs, com evoluciona tot plegat, tant la decisió judicial de Barcelona com si en el cas doncs, que arribés algun requeriment judicial a la nostra ciutat. No? Jo crec que aquí s'ha explicat molt bé el tema que estem davant de dues zones de baixes emissions diferents de tamany, és a dir, a Barcelona afecta pràcticament a tota la ciutat i a Sant Cugat doncs, està molt, molt focalitzada en el centre de la ciutat. No? Per tant, és una mesura doncs, que no afecta a tota la població de Sant Cugat. Després, és cert doncs, que com s'ha parlat aquí, no? És a dir, el tema de les noves emissions és un tema, com deia, doncs, bueno, que genera debat, doncs, perquè, com deia, doncs, hi ha gent doncs, que està afectada, però també és cert doncs, que hi ha problemes i que aquests problemes s'han doncs, de solucionar i buscar solucions. No? En aquest sentit, s'està doncs, treballant doncs, en una millora del transport públic per tal doncs, de que sigui un transport públic més eficient. No? Evidentment, doncs, tots estem veient doncs, el canvi de mobilitat que estem veient en aquest municipi, és a dir, amb un augment dels carrils bici per la nostra ciutat i, per tant, doncs, ja des de fa doncs, 2 o 3 anys s'està doncs, començant a fer ja un canvi d'hàbits bastant important, que és cert doncs, que això tindrà doncs, uns temps i segurament doncs, en els propers anys doncs, començarem a veure aquests canvis d'hàbits ja que es notin més a la població, inclús doncs, la millora de la qualitat de l'aire, veurem doncs, amb dades doncs, com ha baixat doncs, aquesta contaminació, que al final és el que busca, la zona de baixes emissions no busca anar en contra de cap ciutadà, sinó el que busca és millorar la qualitat de vida dels ciutadans, que al final jo crec que els polítics estem per això, no? Per intentar tenir la millor ciutat possible, no? Jo crec que al final arribarà un punt en el qual no es necessitarà cap zona de baixes emissions, perquè arribarà un moment en el qual doncs, cap vehicle doncs, sigui contaminant o la contaminació que tingui doncs, sigui molt, molt mínima i, per tant, doncs, aquestes zones de baixes emissions desapareixeran i, per tant, doncs, aquest debat doncs, ja no el tindrem perquè ja no hi haurà cotxes doncs, de fa més de 20 anys que no puguin doncs circular pel centre de la nostra ciutat. No? I respecte a la moció, no? al final el contingut no? de buscar doncs, que es paralitzi doncs, o que es congeli la implantació de les noves emissions, jo com deia, doncs, encara no hi ha cap requeriment judicial aquí a la ciutat i en el cas que arribi doncs, ja ens posicionarem i ja veurem doncs, quines afectacions doncs, farem doncs, a la zona de baixes emissions.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc. Passem la paraula a la Lourdes Llorente, de la CUP. Ja has vist de què estem parlant, de la moció de Ciutadans d'ahir sobre la zona de baixes emissions. Endavant.
Sí, perdoneu, que com bona tinenta d'alcaldia de tecnologia, sempre tinc problemes de connexió. Jo crec que tenim que partir de, potser d'una premissa que és ideològica o personal o política, que és si estem d'acord o no en el tema de la lluita contra el canvi climàtic i la lluita per tenir un aire de qualitat que les nostres, sobretot les nostres criatures, la gent gran, que és les persones més vulnerables o persones amb determinats problemes, són les que més pateixen. Ho patim tots, però aquestes són les que més pateixen. Aquest és un debat que a nivell mundial ja s'ha tingut i es va concretar una solució com eren les zones de baixes emissions. I en això crec que tots estaríem d'acord en que hi ha que lluitar per una millora de l'aire i una millora o una rebaixa del nostre nivell de vida o frenar una mica el tema de la combustió de fòssils per una emergència que no és el futur, l'emergència és ara, no? És cert que la zona de baixes emissions, tal com estava configurada a Barcelona i tal com l'hem configurada aquí a Sant Cugat, ens ha creat algunes contradiccions a nosaltres mateixos a l'hora de valorar o es ponderaven diversos béns que estaven en contradicció. El dret a la salut, el dret a la necessitat del canvi, posar fre a determinades accions contra el canvi climàtic, però també evidentment veiem que aquesta manera d'estructurar les zones de baixes emissions acabava tenint un biaix de classe que és important. I nosaltres som conscients d'això i amb aquesta contradicció estem buscant solucions. El que sí que s'ha de ser és una mica objectiu en el debat. La majoria de les grans ciutats europees, i no tan grans, estan cerrant tots els centres de la ciutat, però no els cotxes que contaminen molt. Estan cerrant, tancant la ciutat, els centres, a tots els cotxes. O sigui, tu no pots anar amb el teu cotxe al centre de Bolonya, però des de fa molts anys. Tu no pots anar al centre de Bèrgamo, tu no pots anar al centre, a molts centres de moltes ciutats a Europa amb un cotxe particular. Aquí el que passa és que estaven partint de la base de que alguns cotxes sí poden circular i alguns cotxes no poden. I els cotxes que no poden són els més vells, que són normalment els que porten la gent més, amb menys capacitat econòmica, la gent més jove, les dones. Llavors, des de la meva àrea de tecnologia i innovació, estem estudiant un projecte que té molt a veure amb el tema de les smart cities, però no ens agrada aquesta paraula, és el tema de fer servir els sensors de les zones de baixes emissions per tal de mirar si es pot fer o hi ha algun aplicatiu o es pot en el mercat o es pot fer, demanar i fer amb certa rapidesa, un aplicatiu que pugui llegir les matrícules, ficar les matrícules en comparació, o sigui, amb una base de dades, saber a quin cotxe pertanyen, saber quina contaminació té aquest cotxe per la matrícula, la potència, totes les diverses paràmetres que s'han de medir i diguem poder tenir una lectura potser igualitària a l'hora de tu no tens dret a contaminar més de X hores o no pots contaminar més de X hores. I, per tant, amb una aplicació, tothom podria tenir mensualment les hores o els minuts de circulació amb el seu vehicle. Seria una oportunitat d'aprofitar la tecnologia per evitar aquest viatge de classe i que afecta els recursos econòmics a la gent amb recursos econòmics més dèbils. És veritat que no s'ho soluciona del tot, perquè evidentment si un cotxe és més vell i no s'ha pogut mantenir i potser contamina més, però de vegades contamina menys una persona que té un cotxe vell però només el fa servir un minut o dos minuts al dia per anar a buscar a deixar el seu pare a la residència o per anar a buscar els nens a la guarderia, que una persona que té un cotxe que no contamina molt però que està tot el dia donant voltes per Sant Cugat. Llavors, potser no partir tant de la idea objectiva de cotxe quan contamina, sinó persona quan contamina, o ciutadà quan contamina. I estem estudiant a veure si és possible aquesta solució que es podria aplicar, a més, a moltes coses, com podria ser l'impost de circulació, pagar segons l'ús que facis. Bé, això és un projecte que no m'he explicat massa perquè està molt en la fase de la idea i de la búsqueda en el mercat si hi ha alguna empresa que doni aquest servei o que pugui elaborar aquest programari, però és una idea que estem treballant des de la meva tinença d'alcaldia i des de la CUP de Sant Cugat i des del govern.
Molt bé, moltes gràcies, Lourdes. Saludem ja el Carles Brugueroles, que també està connectat ara mateix. Què tal? Bon dia, Carles.
Hola, bon dia, i disculpeu el retard.
Molt bé, cap problema. Aprofitaré i canviem de tema. He deixat el tema del pressupost a l'espera de que et connectessis, Carles. Si no t'importa, no et dono veu per la zona de baixes emissions, perquè si no se'ns menjarà el temps, val? I ara ens centrem en el tema del pressupost, que ens queden 20 minutets. El tema més important, segurament, que es va aprovar ahir en el ple municipal, és l'aprovació definitiva del pressupost d'aquest any 2022. Un cop resoltes les 73 al·legacions que van presentar els dos partits de l'oposició, Junts i Ciutadans, a banda de les que van presentar dos sindicats, la Intersindical i JACATAC. Totes elles van ser desestimades. Uns comptes que queden definitivament amb 151 milions, un 0,7% menys que l'any passat en termes globals, dels quals no es coneixen les inversions concretes, perquè ja el govern ho ha explicat més d'una vegada, que el tema de les inversions ha decidit canviar la manera de plasmar-ho en els pressupostos, sinó que siguin unes inversions més vives i no tan concretades de bon inici. El que sí que sabem, per això, això sí que està concretat, són els 3,2 milions per les obres de construcció de la Mirada, una part de l'aportació que fa l'Ajuntament, 2,5 per expropiacions de zones verdes i 2,5 més per a comprar patrimoni, que tampoc està encara concretat. Per tant, amb aquestes dades sobre la taula, traslladem mínimament el debat que es va produir ahir en el ple sobre el pressupost a la tertúlia d'avui. Comencem per tu mateix, Carles, que d'aquest tema l'has estudiat força.
Sí, primer, bon dia a tothom. El primer que t'haig de dir, Albert, és que tot el que has dit ja no és cert.
Ja no és cert, carai.
Ja no és cert. No, perquè estem a finals d'abril i, per exemple, durant el mes de març ja s'han produït modificacions molt importants en el pressupost que estava en curs, que ara s'incorporen automàticament en el nou pressupost 22 per import de, ara parlo de memòria, però eren 36.625.000 euros aproximadament, no? Per tant, aquests 151 milions d'euros ja s'han convertit en 187 i tots aquests imports que has donat ja no són els que eren ahir. I ara ja són molt més alts, no? I tu has mencionat aquests, però en podríem mencionar qualsevol altre, no? I això és el que ve passant. Intento fer una síntesi molt, molt ràpida. O sigui, clar, com que l'equip del Pere Soler per la raó que sigui incapaç d'aprovar pressupostos a temps, el primer any els va aprovar el juliol, el segon al maig i ara a l'abril. Clar, queda molt poc temps de cada any per executar-lo. I això genera uns romanents gegantins. Uns romanents vol dir pressupost no executat. Els d'aquest pressupost no executat, hi ha una part que, en fi, que ja està més o menys en curs el tràmit d'aprovació de la despesa, no? I que això sempre passa, és normal, eh? O sigui, totes les administracions no culminen al 100% de l'execució pressupostària, no? Amb una determinada proporció. Però ara, com que sempre anem tard, cosa incomprensible en un govern que té majoria absoluta, aquestes quantitats, aquests romanents que estan en tràmit d'execució són enormes, són immensos, no? Clar, això què provoca? Que, doncs, provoca uns superàvits ficticis que estan allà, ficticis i no ficticis, eh? Que s'incorporen en el pressupost de l'any següent i el desfiguren per complet. I, per tant, tot aquest debat que estem fent, tota aquesta anàlisi que feu els periodistes, que trobem als diversos mitjans de premsa local, etcètera, o altres, eh? O les al·legacions, diguem-ne, que presentava Ciutadans, no? Les al·legacions de Ciutadans van sobre temes concrets, imposts concrets, i que està bé, que s'ha de fer, eh? O sigui, no critico la feina, eh? Però és una feina que ja no té sentit, perquè ja un cop aprovat aquest pressupost, i abans de ser aprovat, ja estava obsolet. I això és el que ha vingut passant, no? I per tant, és impossible fer-se una imatge de conjunt, no? Perquè el raonable seria dir, mireu, jo, per la raó que sigui, el pressupost s'ha aprovat tard i té aquestes previsions, però heu de saber que aproximadament, no, jo no dic el detall, heu de saber que incorporem tots aquests desenes de milions d'euros del romanent que provenen de l'any passat, que complementen el paquet pressupostari fins a aquesta magnitud. Perquè si no, clar, estem portant paper mullat a aprovació del ple. I això ho venim dient una vegada i una altra. Jo crec que és molt fàcil d'entendre. O sigui, hi ha com, no sé, 25 o 30% del pressupost que tindrà aquest Ajuntament en l'any 2022, del qual ningú no té ni idea. Ni idea. Només l'equip d'economia, les pròpies àrees de l'Ajuntament segurament tenen una referència perquè coneixen els romanents que passen d'un any a un altre, però ja està, no sabem res. I tampoc sabem res dels Next Generation. Sabem els que ja estan aprovats, però ens vam enterar per terceres parts, no pel govern. No sabem res del destí concret, però això són partides que són relativament menors, de les partides aquestes d'inversió de les àrees, no? Bueno, i això ens referim, no? Quan diem, ostres, és que mai havíem vist, diguem-ne, una manera d'executar, de gestionar el pressupost de l'Ajuntament que sigui tan opaca, no? I que tingui uns nivells d'execució tan baixíssims, que generi superàvits, increments de saldos de tresoreria quan el que necessita la ciutat és just el contrari. I, en fi, no sé, jo crec que fa anys parlant del mateix, fa anys que venim dient que no hi ha la més mínima planificació i que clar, les conseqüències són perceptibles, no? Sempre anem tard, totes les línies noves entren en vigor massa tard i, per tant, no es poden executar. I això és el que venim dient una vegada i una altra i una altra i una altra, entre moltes altres coses. Ja sabeu que parlaria molta estona, però crec que millor convenir.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies, Carles. Esther, per part d'Esquerra.
Sí, perdoneu. És que clar, ahir vam tenir l'oportunitat, Carles, fins i tot de mitjarrar una estona, perquè en el moment en què vas fer la teva exposició contrària, evidentment, a l'aprovació definitiva d'aquest pressupost, ja vaig tenir l'oportunitat de dir-te un parell de coses. En qualsevol cas, després jo seguia donant voltes a la idea aquesta del romanents, i que ara Carles ho seguies posant sobre la taula, no? Assimilant aquesta idea del romanents com un concepte com de superàvits ficticis, no? Coses així anaves dient. I ahir t'ho vaig intentar com mig explicar, que jo entendria aquesta crítica, entendria aquesta reflexió, entendria aquesta proposta de millora, fins i tot, si els anteriors governs no haguéssiu treballat tampoc amb aquesta gran idea del romanents i aquest ús de tots aquests romanents de tresoreria que passen, com bé sabem, d'any a any, no? Si, bé, no vull dir que sigui una bona praxis, la d'estar sempre agafant romanents, però sí que tinc ganes d'explicar que el que estem fent és intentar començar a treballar en aquesta idea de consolidar o de fer estructurals per entendre'ns aquests romanents i poder-los incorporar ja directament en el pressupost inicial. Entenc que això també facilitaria molt les coses a tothom, no només a l'equip de govern, sinó també a la ciutadania i també, seguint el fil que deies tu abans, també, Carles, als periodistes, no?, per poder explicar quina és la despesa pressupostària total i real de l'Ajuntament, no? En qualsevol cas, no crec que fer servir aquests romanents estigui mal fet, no crec que sigui una cosa que no es pugui fer, sinó tot el contrari, són diners que la ciutadania segueix tenint i són diners que acaben repercutint de forma directa, evidentment, en la ciutadania. Parlaves també o deixaves entendre com que la majoria del pressupost municipal no s'acaba executant. Només una dada, no vull dir números que no em sàpiga, però aquest sí que en concret me'l sé, que és que, per exemple, l'àrea de cultura acabem executant ben bé un 90% del pressupost que tenim, no? Per tant, dir que no executem el pressupost que tenim, doncs, no sé, com a mínim en el cas concret de l'àrea de cultura això no és. No sé ben bé què és el que passa amb aquest no suport a l'aprovació del pressupost. Suposo que, evidentment, hi ha un rerefons polític, però vull entendre que amb la majoria de les partides pressupostàries que posem sobre la taula i que, evidentment, portem en el pressupost, doncs, haurien de tenir el vostre suport, no només de Junts, evidentment, sinó també del grup polític de Ciutadans, no? Totes aquestes inversions que al final acaben repercutint en la ciutadania, millorant la seva qualitat de vida, totes aquestes partides que fan referència a l'acció directa sobre la ciutadania, en tot cas suposo que després també la Lourdes ens podrà explicar més coses referents a totes aquestes partides pressupostades en aquest caire, no? més de drets, més d'atenció directa sobre les persones, no? En fi, jo crec que és un molt bon pressupost, és un pressupost viu, és un pressupost, jo crec, adaptat també a la situació actual. Estem tot just ara sortint d'una pandèmia, com sabem, Som una mica repetitius, jo crec, explicant en quin és el context en el qual ens movem, però crec que no és banal dir que sortim d'una pandèmia. La situació social i econòmica que ens envolta no és massa bona i, per tant, tot allò que sigui també tenir aquesta disponibilitat de diners, tenir aquesta disponibilitat de romanents per donar un cop d'efecte en aquelles accions que siguin necessàries, doncs escolteu, crec que és una bona proposta.
Molt bé, moltes gràcies, Esther. Francesc, dels socialistes.
Bé, nosaltres des del Partit Socialista i des del govern municipal doncs estem contents per l'aprovació d'aquest pressupost. Per nosaltres és un pressupost ambiciós, és un pressupost, com tu has dit, de 151 milions d'euros. I per tant, nosaltres en aquest sentit doncs estem contents doncs que s'hagi aprovat en el ple d'ahir i entenem doncs que s'ha aprovat ara doncs perquè per nosaltres totes les àrees de l'Ajuntament o totes les regidories doncs són importants, són serveis que s'han de donar i doncs hem volgut presentar un pressupost en el que totes les regidories doncs es sentin orgulloses i poden fer la feina doncs que considerin per millorar la vida de la ciutadania de Sant Cugat, no? I en aquest sentit, nosaltres doncs com es va explicar ahir en el ple, doncs tant les taxes com els preus públics doncs es mantenen congelats, no? Perquè el que es vol doncs és tenir doncs una empatia davant la situació en la que estem vivint d'una sortida d'una pandèmia, ara mateix també amb una guerra a Ucraïna, i per tant doncs creiem doncs que no es podien doncs tocar aquests preus, sobretot doncs que utilitzen molta part de la ciutadania de Sant Cugat, no? A vegades es pensa doncs que quina situació doncs o quin nivell d'execució tindrà aquest pressupost, no? O si serà un pressupost realista, no? Però tenim la sort doncs que durant l'any es poden fer doncs diferents davant dels problemes doncs que ens anem trobant, no? És a dir, perquè segurament en el món que vivim avui en dia doncs segurament d'aquí dos o tres mesos doncs potser doncs passar alguna cosa o alguna situació a nivell municipal o a nivell català o espanyol o a nivell mundial que fa doncs que haguem de fer alguna modificació important del pressupost, no? Però sempre amb l'objectiu clar doncs de garantir els serveis municipals i també doncs de posar sobre la taula doncs les millors condicions per a la ciutadania de Sant Cugat, no? Dit això, també s'ha parlat doncs dels Next Generations, no? En aquest sentit doncs a Sant Cugat doncs ja estan aprovats diferents projectes per un valor total de més de 3 milions d'euros. Per tant, doncs estem complint i en aquest sentit doncs per nosaltres són molt importants doncs aquests fons Next Generations, perquè el que doncs permetran doncs serà doncs, seguir fent creixent a la ciutat, no? Apostant per la mobilitat sostenible, que és un dels objectius del govern municipal. I, per tant, el que s'ha de fer doncs, ara és posar ja en funcionament aquest pressupost, que és un pressupost doncs, per reactivar la ciutat, que ja s'estava reactivant, però ara, aquest 2022, doncs, serà l'any definitiu per la reactivació econòmica i, sobretot, ja de cara a l'any 2023, doncs, que ja doncs, puguem estar en plena normalitat i ja la ciutat doncs, segueixi doncs, creixent a nivell econòmic i podem tenir doncs, una ciutat, doncs, com tots volem, doncs, que sigui, doncs, sobretot, amb el progrés social i econòmic, que és el més important per a la ciutadania.
Molt bé, moltes gràcies, Francesc. José Miguel, de Ciutadans.
Bueno, el tema este de los presupuestos, bueno, le llamamos presupuestos en realidad por las fechas que estamos del año tendríamos que llamar presupuestos, ¿vale? Porque ya van a iniciar su andadura pues prácticamente en el mes de mayo. Nosotros de Ciudadanos no les podemos dar apoyo. En primer lugar, pues hacemos una lectura crítica de que se tarde tanto en presentar estos presupuestos. Estos presupuestos han de ser el marco sobre el que se tienen que elaborar y trabajar los proyectos que se van a desarrollar a lo largo de un ejercicio. Claro, si se aprueban en abril, pues ya vemos que queda un año muy limitado. ¿Eso en qué desemboca? Desemboca en unos porcentajes de ejecución de proyectos pues que quedan por debajo, digamos, del cumplimiento del 100% del presupuesto. El presupuesto está para emplearlo y para emplearlo en su totalidad. Todo lo que no se emplea se va acumulando. Se va acumulando de forma remanente. Entonces, ahora mismo tenemos una oportunidad histórica que es estar liberados de la regla de gasto que nos permitiría utilizar todo ese remanente acumulado de otros ejercicios para emplearlo en este momento en inversiones necesarias para la ciudad y de las que sufriríamos las consecuencias de no hacerla ahora en los próximos años, ¿vale? Y nos arrepentiremos de no haber aprovechado esta oportunidad histórica que teníamos. Por otra parte, no podemos aprobar o apoyar estos presupuestos cuando, después de un ejercicio de presentación de enmiendas, por parte nuestra, también por parte de la oposición y también por parte de los agentes, y ninguna se ha recogido de forma concreta, ni siquiera hemos tenido pues, un compromiso específico o concreto de que se iban a recoger en futuras modificaciones presupuestarias. Entonces, con todo este paquete, digamos, de condicionantes, nosotros no podemos apoyar estos presupuestos. Esperemos que el equipo de gobierno, a partir de este momento que están aprobados, ponga todas las energías en intentar alcanzar el máximo de cumplimiento de este presupuesto para intentar encarrilar esta situación. Pero, ya digo, nos estamos desaprovechando una oportunidad histórica y las consecuencias las viviremos y las sufriremos en los próximos años.
Lourdes, em sents?
Hola?
No, ara.
No?
Sí, et sentim.
Hem quedat congelats, val. Bé, l'anàlisi dels pressupostos és un debat polític més que escenifica el posicionament polític dels grups municipals. I realment jo he trobat a faltar un debat seriós i profund dels temes o la discrepància política o concreta que proposa l'oposició, no? Més enllà d'una interpel·lació personal a les persones de la CUP o d'Esquerra sobre si aprovaríem uns pressupostos que hagués... En fi, el pressupost no és més que una planificació econòmica, val? I una planificació econòmica que obeeix a la voluntat de fer determinades coses, val? Aquesta planificació durant l'any pot anar canviant i es van reajustant, perquè la realitat és així. Vull dir, la realitat tu t'has d'adaptar, és com un pressupost de la teva família. Tu pots dir, jo aquest any necessitaré tants diners per pagar la guarderia, tants diners per l'alimentació, tants diners per comprar-me, estalviar per comprar-me un cotxe, tants diners per no sé què. Compto amb aquests ingressos, em faig comptes, crec que em surt més o menys igual, puc tirar endavant aquest pressupost. Si després resulta que tens una inundació a la teva casa i tens que fer arranjaments, doncs potser no podràs estalviar pel cotxe. O si de repent...
s'ha quedat... Ara.
Se'm sent?
Sí, s'ha quedat congelada un segon. Endavant, segueix.
Sí. Llavors, el pressupost, perquè la gent ho entengui, és una planificació. I quan acaba l'any es fa un exercici de veure què és el que realment s'ha ingressat, què és el que realment s'ha gastat, es compara amb el pressupost inicial i et dona doncs, un resultat. Romanents, és a dir, diners que han sobrat, per dir-ho d'alguna manera, sempre ha hagut. Març del 2007. 17. Decret d'alcaldia. Romanents del 2016, 14.520.000 euros. Març del 2018, decret d'alcaldia, romanent de tresoreria del 2017, 19.800.000. Març del 2019, liquidació del pressupost del 2018, romanent de tresoreria de 26 milions d'euros. Bé, direm, són 36, sí, també teníem uns ingressos majors. És veritat que l'execució dels pressupostos ens agradaria que fos millor, perquè negar-ho. Pensem que anem lents i que ens agradaria fer totes les coses que tenim programades. O sigui, per supost, és que qui més que un polític que està governant vol fer que surtin les coses? O sigui, el que s'està queixant és que no gastem més, no fem més despesa. Miri, és veritat, a nosaltres ens agradaria fer més despesa en el sentit de poder portar a la fi aquells objectius que teníem. Però de vegades no es pot, perquè contractació està col·lapsada, perquè recursos humans està col·lapsat, està estressat, perquè determinats projectes tenen recursos, tenen entrebancs, empreses entren en liquidació, etc, etc, etc. Això no vol dir que el govern no faci res. Vull dir, ni serveis socials ha deixat de prestar cap servei que s'havia de prestar, és més, ha augmentat la prestació de serveis, ha multiplicat per 10 determinats ajuts. Vull dir que no s'ha deixat de fer res que es tingui que fer per culpa de no gastar més diners. El que no hem fet són projectes que a nosaltres ens agradaria fer, o no hem fet tots els projectes que ens agradaria fer. Però sí, anem fent i anem reajustant el pressupost com fa totes les administracions públiques i com és de bon govern fer-ho. Vull dir, no m'apel·li ningú en un ple de si jo aprovaria determinats pressupostos en matèria de transparència, la transparència no existia abans. Vull dir, a nosaltres mai s'havia passat... A veure, després no existia. És una mica categòric. Però vull dir que mai s'havien passat determinats qüestions pel ple. L'oposició moltes coses no les sabia. Els Next Generation, senyor Brugaroles, potser que es coordini una mica millor amb el seu grup municipal, perquè estan junts, però no massa, perquè jo vaig explicar tots els projectes dels Next Generation de la meva àrea a la meva comissió informativa. Jo no sé si a vostè no li han fet el traspàs, però se l'haurien de fer. Potser que estan junts, Lourdes, però no massa junts.
Perdoneu, m'han donat 3 minuts més, però ja ens els hem menjat, disculpeu. Us volia donar rèplica, però és que no ens està quedant gens de temps, em sap molt greu. Ens hem menjat el temps. Moltíssimes gràcies a tots 5 per ser-hi.
M'he hagut de mossegar molt la llengua, per no interrompre.
M'ho imagino, et volia donar temps, però tampoc volia tallar la Lourdes.
Perquè és increïble sentir-vos, eh? O sigui, que serveis socials digui que no li ha faltat pressupost per fer res, tot... és que és una cosa, és increïble sentir-vos, eh? Però vinga, va, som-hi, va.
Sí. Sap greu, sap greu. No, no hi ha temps. Fins aquí el gall del monestir. Moltes gràcies, com deia, a tots cinc per ser-hi. Recordeu, cada dimecres a 9:15 del matí a la ràdio, a 91.5, i un cop al mes també a cugat.cat. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau i bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.